que costaran 40.000 euros dels 200.000 que tenien pressupostats. Per tant, no sabem ara les dates que pugui tenir una altra vegada al pavelló aquest marcador electrònic, però clar, anar-hi i no veure el marcador es fa una mica complicat.
Recordem que, recordo que el primer marcador que hi va haver-hi el va pagar la Caixa de Girona. No li va costar ni un duro a l'Ajuntament.
I són els mateixos de fins ara?
I penso que és el mateix.
No s'ha canviat, no s'ha canviat mai.
Molt bé, Ivan, moltes gràcies. T'escoltem després de l'informatiu i també veiem aquest vespre en els Esports 10. Gràcies i fins la setmana que ve.
Vinga, doncs, fins la setmana que ve.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Ho deixem aquí, deixem ja pas a la Ona Vilà amb el magazín El Més Calent a l'Aigüera. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista. Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa.cat i descarrega't l'app.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui dilluns 12 de gener m'agradaria començar el programa parlant de mobilitat, però no del tall de les carreteres dels pagesos, que encara continua actiu aquí a casa nostra, sinó de trens i de Renfe. I és que aquest dilluns s'ha creat l'empresa catalana que ha de gestionar la nova etapa del servei ferroviari català. Després d'una estira i arronsa prolongat entre els governs català i espanyol, s'ha posat en marxa Rodalies de Catalunya, que de moment està participada en un 50,1% per Renfe i en un 49,9% pel govern. Per tant, Renfe podríem dir que continua tenint la paella pel mànec. És cert, però, que els estatuts deixen la porta oberta a ampliar la participació del govern. La nova empresa assumirà la gestió directa de les línies de rodalies i regionals, és a dir, aportarà els trens i els maquinistes, fet que no canvia del panorama actual, perquè, tot i el canvi de nom, l'empresa continua sent Renfe, recordem que té el 50,1% de les accions, però per primera vegada la Generalitat tindrà veu i vot en qüestions com quants trens circulen per cada línia i amb quina freqüència ho fan. De fet, la presidenta del Consell d'Administració de Rodalies de Catalunya serà la consellera de Territori, Sílvia Panic. Les primeres millores, segons el govern, s'han de notar ja aquest 2026 amb l'arribada dels nous trens que permetran augmentar un 36% les places disponibles a Rodalies i un 17% a regionals. També estan sobre la taula millores en actuacions de millora, volíem dir, a la xarxa via ferroviària. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui, que recuperem moltes seccions després de festes. Aquest dilluns tindrem una nova entrega del Guaita que tenim amb en Sergi Corral, que avui ens farà una mica d'estadística climàtica. I després de Drets de Butxaca, en Jan Botí ens desmuntarà alguns mites del dret i ens descobrirà coses que són il·legals i que potser no ho sabem. Tot això ho farem amenitzat amb el mondo sonoro del DJ Bigut. I avui, com heu sentit, no tindrem la píndola creativa de la nostra artista Roser Martínez. Aquest espai va posar el punt i final el passat desembre, però podeu seguir els consells de creativitat de la Roser escoltant el seu Entrenant la creativitat els dijous a l'Ull Avui amb en Joan Brugués i la Cristina Cantal. Ara sí, abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia. Avui és un dilluns normal, eh? No hi ha setmanes estranyes, rares, eh? Que...
Avui ja torna la rutina
torna
habitual.
Torna la rutina habitual amb els 5 dies, eh?
Exacte.
O sigui, 5 dies laborals, bueno, per alguns més, però en principi, doncs...
Els que fem de dilluns a divendres...
Això.
5 dies laborals.
5 dies laborals. I has dit que parlaves de... que no volies parlar dels talls de carreteres, però nosaltres sí. Nosaltres parlarem
ja,
de...
Ja sabia com parlaries tu, i per això dic, doncs no cal.
Cal que ho digui jo, perquè ja ho direm nosaltres. Val? El tall de la P7, que és el que ens afecta més de prop, diguéssim, a nosaltres.
Home, i déu-n'hi-do, eh? Perquè la mà de camions que hi ha a les carreteres aquests dies
és
increïble.
S'han fet uns pitotes aquest cap de setmana a la xarxa viària amb el tema pagesos. Bueno, clar, ells, de moment, a l'espera de reunir-se amb l'Illa. Mm-hmm. Val? Se reuniran amb l'Illa. Això va per parts. Primer l'Ordeig, ara l'Illa... I en definitiva, el que han de fer és reunir-se amb el Sánchez, perquè és el que ha donat el vistiplau al pacte aquest del Mercosur. Per tant, aquí Illa i Ordeig no pinten massa res.
No, exacte. Sí, de fet, crec que li van demanar a l'Ordeig que anés a Madrid, no? Però encara
exacte,
no, encara
li van demanar, però clar, l'Ordeig així sol no pot anar.
No,
llavors,
exacte.
Primer el pressi d'aquí, no? Llavors, després ja que vagi a fer pressió. Però vaja, mala peça el taler quan divendres mateix es desencallava la votació i acord, això s'ha de signar aquesta setmana mateix, o sigui, em sembla que
entre avui, per avui o demà, eh?
Entre avui o demà s'ha de signar i hi ha majoria a la Unió Europea per tirar-ho endavant, per tant, difícilment veig jo que els hi facin cas. Ara, la lletra petita, el de sempre, no? Mm-hmm. La lletra petita d'aquest acord, perquè Espanya es posiciona a favor, no? Bueno, perquè representa, pel que m'ha semblat veure, que aquest acord implica avantatges molt grans per a la indústria automobilística.
Agrai.
Agrai.
Sempre hi ha alguna
ara,
cosa al darrere.
Aquí. Agrai. Llavors, uns hi guanyen perquè els altres hi perdin.
Exacte.
Ai, veurem com acaba. Bueno, la qüestió és que anirem a parlar, anirem a veure com està la situació. També parlarem de la cursa de la dona. Uh-huh. En aquest cas, amb la xerrada prèvia que s'ha fet aquest divendres sobre la malaltia de Charcot-Marie-Tooth. Sabeu que sempre tracta la cursa de la dona, sempre va amb una malaltia,
exacte,
generalment
sí,
una malaltia minoritària, que té poca visibilitat, i doncs per donar-li més visibilitat i per aconseguir també fons per la investigació. Doncs en aquest cas, divendres hi va haver aquesta xerrada a la sala de plens de l'Ajuntament, una sessió amb molt de públic per entendre els perquès i els símptomes d'aquesta malaltia. És la malaltia hereditària que afecta el sistema nerviós perifèric.
Uh-huh. Per tant, veurem una mica què es va explicar en aquesta xerrada.
Bàsicament, els símptomes, les causes, conèixer-la més de prop.
Uh-huh. Què més tenim
més
avui?
Més coses que tenim avui. També parlarem de la participació en la Copa Girona d'Escacs, que s'ha celebrat a l'Escala aquest cap de setmana. Amb un rècord de participació, amb els organitzadors eren el CER, la secció d'escacs del CER, i ha estat la primera vegada que aquesta cita es programa aquí, al poble, al municipi. amb més participants, o sigui, hi ha hagut moltíssims participants, ho hem dit, rècord, un total de 250 esportistes de 52 clubs gironins. Han estat a la sala polivalent, òbviament, perquè el CERT és gran, però...
Tant poder no.
Tant potser no, eh? Llavors, doncs, home... la sala polivalent té marge.
Home, per aquests 200... I devia fer molt de goig, 250 persones allà jugant a escacs.
250 jugant a escacs de 52 clubs gironins, concretament, i és el torneig que inaugura la temporada d'escacs d'aquest 2026.
Molt bé.
Bueno, doncs, anava a dir-te un dia que no parlem de futbol i que parlem de... Doncs no, perquè no. Ara parlarem de futbol.
Ara parlarem de futbol, no?
Val? Però, bueno, almenys hem parlat d'escacs també. Parlem de la victòria del Bellcaire contra l'Escala B i l'empat del primer equip a Tona. Tant aquest cap de setmana no ha estat gaire gloriós pels equips escalencs, però bueno...
I mira que es retrobaven amb antics entrenadors,
exacte,
eh? Vull dir que en principi has de conèixer una mica el joc, no?
Els morbosos que, fa... que deia l'Ivan, no? Doncs...
I has de conèixer una mica el joc que fa l'altre, si ha sigut el teu entrenador.
Sí, doncs es veu que no. La qüestió que el B ha hagut d'encaixar la derrota per 2-1 amb el Bellcaire i per segona vegada en 3 partits que Pitu Batlló guanya a Salam en un duel de la tercera catalana. I pel que fa al primer equip, aquest duel que teníem David Gurillo, Raúl Paje, doncs ha acabat amb un empat a 1.
Bueno,
és perquè estan allà aquests dos.
Exacte, sí, aquests dos entrenadors són...
Saps què passa? No, que el Gurillo era també de l'equip tècnic del Paje, llavors eren el mateix sistema. Gràcies.
Per això s'entén l'empat, saps?
Aquí està.
Aquí s'entén l'empat. El que no acabem d'entendre és la derrota aquesta amb el
Bellcaire. Això no ens acaba d'agradar, no sé què ha passat aquí. Bueno... Vinga, va, i anem a pel temps.
Anem a pel temps.
Bueno, estem veient. Inici de setmana amb un matí d'hivern, però sí que amb solete. Això s'agraeix,
sí, sí,
eh? Demà canvi cap a situació de sud, com la qual pujarà la temperatura. Núvols prims, també es diu. Per tant, anem amb aquest d'això típic de... Bueno, típic no, vull dir que estem allà últimament acostumats de moment fot fred, no? I al cap d'uns... Si m'estic fent uns lios, perquè
estic dins, eh? Sí, ara estava
però,
pensant
què vol dir, què vol dir? No, doncs això, que oscil·lacions, ara fa
sí,
fred...
Sí, que fem 3 o 4 dies de molta fred,
ara,
i llavors
i ara
fa uns quants dies de sol
amb
fred,
pujada
sí,
temperatura,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí, sí. Doncs, que dius, tens l'anorac a fora, però llavors una jaqueta
torna,
més prima...
Torna a posar la jaqueta prima. Bueno, doncs sí, sí. Pugen aquesta... A veure,
pugen... Pujant molt poc.
Sí,
no us
penseu que podeu anar amb màniga curta, no? Que, bueno, alguns potser sí, però que no.
De fet, hi ha gent que va amb màniga curta tot l'any.
Ja,
no,
és veritat. És, bueno, té un costat una mica diferent al nostre. Coses que passen. Doncs això, amb pujada de temperatura i força de núvols, això ja de cara demà.
Perfecte, l'Ale, ens omplies el punt de la una.
El punt de la una, aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes de nou al Guaita que tenim, aquest primer Guaita d'aquest any 2026, ja que el fem amb el nostre climatòleg, biòleg, meteoròleg, Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Bon any, també.
I bon any, també. Encara es pot dir, eh?
Encara es pot dir, bon any. A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, volem fer números. Volem fer números i matemàtiques. A lo millor als oients no els agrada molt, perquè això dels números i de les mates...
Home, no a mi m'està molt... descol·locant una mica, perquè aquí no parlem del nostre entorn.
Ja veuràs,
de natura
ja
i de...
Ja veuràs. Farem números i mates, però aplicades al clima.
Ah.
És a dir, farem estadística climàtica.
Carai, sona això molt professional.
Sona molt tècnic, sona sí. molt professional, però ja veureu que... també estem en el dia a dia, eh? I també ho veiem, per exemple, les informacions del temps, mm-hmm. veiem com es va fent i informes que ens van dient i resums que ens van dient. Va. De fet, això de l'estadística climàtica és allò que fem els climatòlegs i observadors al final de mes o al final d'any.
Mm-hmm. Per tant, avui tocava, no? Perquè ho has fet final d'any, avui és el primer de l'any, per
Exacte.
Tant ens toca una mica de resum climàtic. No?
Això mateix. Li traiem el suc als excels o a les llibretes. Abans eren llibretes tot manualment.
Sí, tant.
Ara ja és excel, ja són uns fulls de càlcul.
No?
Ja està tot digitalitzat i bé, o també es... hi ha processos de digitalització de totes les dades climàtiques o sèries climàtiques antigues, que estan fetes a mà, els experts, els tècnics, ho passen en format digital, i això també permet un anàlisi, per exemple, dels últims 100, 150 anys de dades, per tant, tenir una base consolidada.
Mm-hmm.
Hem dit estadística climàtica.
Exacte, què vol dir això?
Doncs anem per parts. Saps que ens agrada començar posant en situació i definint una miqueta els conceptes.
Sí.
Anem a definir estadística.
Som-hi.
Que és la ciència matemàtica que es dedica a la recopilació, classificació i anàlisi de les dades numèriques per obtenir-ne conclusions.
Mm-hmm. Això l'estadística.
Això l'estadística.
I la climatologia?
És l'estudi científic del clima. I el clima és el conjunt de condicions atmosfèriques característiques d'una determinada regió en un conjunt d'anys significatiu.
Mm-hmm. I ara només ens falta ajuntar-ho, estadística climàtica.
Estadística climàtica. L'estadística climàtica és l'eina fonamental en què es basen els climatòlegs per dur a terme aquesta caracterització del clima, per definir mm-hmm. el clima i la seva evolució d'un lloc determinat o d'un territori determinat. Clar, però l'estadística climàtica aquesta no surt sola per art de màgia ni aparició divina.
Aquí hi ha algú que l'està treballant.
Clar, calen observacions meteorològiques, o sigui, calen dades. Aquestes observacions van a càrrec, evidentment, dels observadors meteorològics. No només dels observadors, sinó del seu instrumental, és a dir, dels aparells que registren aquestes dades. Bé siguin manuals, bé siguin aparells manuals, o bé siguin aparells digitals, el que se'n ve a dir estacions meteorològiques automàtiques o equips de teledetecció.
Mm-hmm.
A unes observacions, aquestes observacions, és molt important que han de complir amb els criteris estipulats per l'Organització Meteorològica Mundial en la totalitat, molt millor, o en la part que sigui possible. Amb això què vull dir? Que l'Organització Meteorològica Mundial recomana tenir els instruments a 1.5 metres d'alçada, de la temperatura, de la pluja, l'anemòmetre de 1 metre, en un terreny ajardinat, un terreny natural, sense cap obstant. Clar, això són unes condicions idíl·liques. Ja veiem que hi ha bastants observatoris als terrats de les cases,
clar.
O sobretot els aquells que estan en trama urbana, totes aquestes condicions són molt més difícils de complir, però s'intenta que al màxim ho compleixin.
Mm-hmm.
Bàsicament perquè hi hagin menys factors externs que condicionin aquestes dades o ens donin unes dades dolentes o alterades.
Mm-hmm. Per tant, són recomanacions, no?, perquè siguin més verídiques.
Exacte, dades. Perquè siguin més verídiques. Perquè això has de pensar, Ona, que és molt important, perquè d'aquestes estadístiques, d'aquests resums climàtics, se n'obtenen, com ja veurem a continuació, les dades, i a partir d'aquí permet fer comparacions i permet fer evolució del clima.
Mm-hmm.
Tot el que es parla actualment, per exemple, del canvi climàtic o de l'augment global de temperatura, si aquestes condicions d'instal·lació de les estacions no són bones, doncs les dades estarien alterades.
No? Clar, no ens servirien, no?
Exacte, no ens servirien per res.
Mm-hmm.
Després, com dèiem, primer de tot aquestes observacions meteorològiques, després un criteri universal, tant per la recollida d'aquestes observacions com per què fa a les unitats o al treball amb aquestes dades. Això, en mesura, ho tenim molt apamat, perquè és allò del sistema mètric internacional, per no barrejar peres amb pomes ni préssecs amb àpid, però en el cas, en aquest punt, costa una mica més. Per què? Perquè aquí intervenen a vegades els països anglosaxons.
Sempre ho fan al revés, eh?
Que ho fan al revés, que ja tenim que mesuren en Fahrenheit, en Kelvins, en no sé què, en milles per hora, en... Bé, s'han de transformar. Si es vol treballar amb un criteri homogeni també d'unitats, totes aquestes dades s'han d'unificar.
I em deies, això ha d'estar una mica regulat, per tant suposo que no només els llocs on tenim les estacions, sinó també en quins moments, no?, es fan aquestes observacions.
Exacte, en el format que recullen i com es recullen. Podem tenir dades en format horari, diari, mensual, estacional i anual. Uh-huh. Aquí hi ha dues coses que és diferent. En meteorologia, actualment... actualment no. De fet, a l'horari vàlid en meteorologia és de 6 a 6.
De 6 a 6
del matí a 6 de l'altre matí. Això en observació meteorològica oficial. El que passa que s'ha adaptat per les variables a l'horari civil, o sigui, de 0 a 24 hores. Mm-hmm. Però sempre s'ha d'especificar en un aspecte molt important quan treballem en ciència, és allò que se'n diuen les metadades, que és la cara B de les dades. O sigui, tu dones un valor de... avui s'ha fet una màxima de 15 graus de temperatura, però clar, és a dir, quin observatori, on està situat, a quina alçada està, quin format horari tu agafes aquestes dades, quin instrumental fas servir, i si ens posem més tècnics, quina resolució té el termòmetre, quin marge d'error, quin d'allò per tenir...
S'ha de contextualitzar, no, la
dada? Exacte, s'ha de tenir tota aquesta informació. Totes aquestes dades acaben configurant l'unitat base de treball en l'estadística climàtica, que no és més que una sèrie climàtica. Això en sentim a parlar.
I tant.
Una sèrie climàtica són totes aquestes dades en una sèrie temporal d'anys en les diferents variables, o sigui, temperatura, precipitació, vent, pressió, etc. I aquesta sèrie climàtica, per començar a treballar-hi o per treballar en propietat, ha de ser el que se'n diu estadísticament significativa. És a dir, això es tradueix en tenir un nombre de dies i anys suficient perquè aquestes dades puguin acabar caracteritzant climàticament un territori.
O sigui, és allò que una flor no fa estiu, no?
Ah, exacte. No podem treballar amb dades de 2 anys per saber quin clima té l'escala o un poble. No, fan falta un conjunt de dades molt importants per tenir una base, perquè ja sabem que una característica intrínseca del clima és la variabilitat. I quan més variabilitat té el clima, en principi més coixí d'anys has d'agafar perquè hi hagi les menys distorsions possibles, no?, d'aquella variable. Això estadísticament és molt complex, però es resumeix més o menys en això, no?, que ens fa falta un bon coixí de dades. Normalment s'acostuma a dir que aquest mínim de dades són uns 30 anys en sèries anuals.
Home, Déu-n'hi-do, 30 anys són molts anys. Aquí hi ha molt de treball d'observació.
Si tu t'hi fixes, els atles climàtics que s'elaboren, ara acabem de presentar, el Servei Meteorològic de Catalunya n'acaba de presentar un, és en un període de dades, de 30 anys. Per exemple, hi havia el període del 61 al 90 i ara s'ha fet el període del 91 al 2020. I ja també hi havia el 81 al 2010. Hi havia diferents períodes, però es treballa, això també ho diu l'Organització Meteorològica Mundial, que s'ha de treballar en períodes de 30 en 30. Això no modifica de que si tu tens una sèrie meteorològica de 100 anys de dades, com el cas de l'Observatori Fabra o l'Observatori de l'Ebre, tu utilitzis tot el paquet de dades per estudiar-ho.
Si no les eliminem, més de 30 anys, aquí ho guardem tot.
No, que quedi clar que totes aquestes dades són patrimoni.
Home, i tant.
Que el patrimoni no és només un llibre, una església... No, el patrimoni també, les dades aquestes també són patrimoni. De totes aquestes dades, i ara començarem a fer números,
som-hi.
Les estadístiques més habituals són, per exemple, els màxims i mínims. Això és fàcil. Màxima diària, mínima diària, o màxims i mínims de tota la sèrie aquesta de dades. Això és molt important perquè d'aquí, per exemple, se n'extreuen els rècords.
Clar, allò que diuen, avui ha sigut el dia més fred de fa 20 anys.
Ah, exacte. I no només se n'extreuen els rècords, sinó que se n'extreu una cosa que s'anomena, que potser també hem sentit parlar moltes vegades, que són els percentils, que es fan servir, per exemple, en onades de calor i onades de fred. Onada de calor, per exemple, són si hi ha 3 dies consecutius per sobre del percentil 98. És a dir, aquell 2% de dies que han fet les temperatures més altes, que han fet els màxims. vale? I amb onada de fred el mateix, però a l'inrevés. Ens ho marca això. Per tant, és molt important saber els màxims i mínims per derivar-ne tots aquests canvis. Una operació també molt habitual és la suma. Per exemple, la suma es fa servir en el cas de la precipitació. Quan va plovent cada dia, ho anem sumant i tens la precipitació total del dia, del mes i de l'any, no? Que això serveix per fer...
Exacte, per saber quanta aigua ha caigut.
Quanta aigua ha caigut al recull de la pluja. Les mitjanes, vale? Hi han dos tipus de mitjanes. El que és la mitjana aritmètica, això més això partit per dos, màxim mínim partit per dos, que és el que es fa servir més habitualment i és la base de l'estadística en quant a temperatura. Però també hi ha un altre tipus de mitjana, que és la mitjana integrada, o la mitjana minutal. Això s'obté o ho permet obtenir quan hi ha una estació meteorològica automàtica, que t'agafa els intervals de, quan tu li diguis, d'un minut, de cinc minuts, de deu minuts, de por ahí, i et fa la mitjana de cadascun dels períodes. Això amb un observador, el pobret, no li farem fer, perquè no estarà cada cinc minuts
sortint. Clar, t'anava a dir.
Sortint a mirar els termòmetres. Per tant, això és una eina de les estacions meteorològiques automàtiques.
Que això ha facilitat molt la feina, suposo, no?
Sí, ha facilitat molt la feina, però aleshores no hem de barrejar peres amb pomes. És allò que et deia abans de les metadades. Hem de dir que tu, per fer el clima, estàs fent mitjana aritmètica o estàs fent mitjana integrada. I no barrejar mitjana aritmètica, mitjana integrada, perquè normalment donen unes dècimes de diferència. Obtens resultats una mica diferents.
S'ha de ser molt minuciós, eh? Veig, sí, amb l'estadística aquesta climàtica.
Doncs sí, doncs sí. Perquè ja ens posen suficientment traves i surt prou gent discutint les dades que presenten els climatòlegs, només fa falta que els propis climatòlegs no siguin curosos a l'hora de treballar-hi.
Exacte. Quines més tenim de dades que recollim?
Doncs mira, les freqüències absolutes, les freqüències relatives i les ratxes. Això també és important perquè, per exemple, amb dies seguits en màximes inferiors a 10 graus. Quants dies a l'any hem tingut glaçada? Quants dies a l'any hem tingut una ratxa de vent per sobre dels 50 km per hora? En principi això és estadística molt fàcil perquè és anar comptant. Simplement són recomptes. Per exemple, les ratxes seques. Quants dies seguits està sense ploure? Que això, per exemple, caracteritza diferents tipus de clima. Si mirem una ratxa seca del clima atlàntic, són molt poquets dies els que passen sense ploure. En canvi, el clima mediterrani, aquestes ratxes seques, són molt més àmplies. I també, una última operació, és el que vindríem a dir, la tendència o la relació línia. Quan tu veus una gràfica amb una línia que ja t'indica la pujada o la baixada, o sigui, la tendència de com estan evolucionant aquestes dades. Altres operacions intermèdies, en podríem dir, que no hi entrarem perquè ja estem en temes complicadillos, és la variància, la desviació i la mediana. Són altres temes...
Altres conceptes que hem sentit a dir, no?, a vegades.
Altres, aquestes... Exacte. Altres conceptes estadístics que normalment són passos intermedis per obtenir, per exemple, índexs, o per obtenir anomalies, o per obtenir variacions, etc., que es fan servir. Un pas molt important, també, o un pas final, acostuma a ser la representació de tots aquests resultats.
Clar, perquè totes aquestes dades que hem recollit, llavors les hem de posar sobre paper i les hem d'interpretar una mica, no?
I que quedi maco, que ens faciliti aquesta interpretació.
Que els que no hi entenem ho puguem més o menys llegir, no?
Evidentment. I tenim per una banda les gràfiques i per una altra banda la cartografia climàtica. Les gràfiques són importantíssimes per veure tant l'evolució diària, mensual o anual de la variable que el volem. També per caracteritzar el comportament mitjà d'aquestes variables. En aquest cas, normalment es fa servir la finestra mensual per poder representar l'evolució i també tant l'evolució anual com estacional. Les gràfiques més emprades, per exemple, són les de línies, les de barres i els histogrames, que és el de la freqüència. Quants cops es repeteix, quants dies hem tingut una mínima tropical, aquella de més de 20 graus, o una mínima tòrrida per sobre de 25 graus. I a partir veus els diagrames aquells de barres per poder-ho situar, no?
Exacte.
I la cartografia climàtica és la que s'encarrega de representar aquests resultats, és a dir, el clima en números, però ho representa sobre un context territorial o sobre un mapa, sobre un territori.
Això és important, no?, per situar allà on està passant.
Per situar-ho. Per això, per aquest motiu, sempre el que anomenem sistemes d'informació geogràfica, els coneguts com a GIS, que, per exemple, ho fan servir en molts altres àmbits, en geologia, en vegetació, en biologia, ens fan servir en moltes altres coses, però en aquest cas és aplicat a la climatologia. En un mapa s'hi representen el que s'anomenen les isopletes, que volen dir, és una línia que connecta punts amb el mateix valor constant. Uh-huh. És a dir, allò que feien de petits amb els dibuixets aquells d'unir números,
sí.
Vale? Doncs ho fem en temes per configurar zones, per exemple, amb el mateix valor de temperatura, de precipitació, o, per exemple, quan veiem un mapa del temps, un mapa isobàric, no res més que les línies coneixen punts amb mateixa pressió atmosfèrica.
Exacte, aquelles tempestes que veiem que es mouen per allà el mapa.
Sí, sí. Mm-hmm. Per tant, podem representar isotermes en el cas de la temperatura o isoietes en el cas de la precipitació, dels mapes de precipitació, per exemple. El producte culminant d'aquesta cartografia climàtica són els atles climàtics, on es representen sobre el mapa totes aquestes variables en diferents espais temporals. Bé, els valors mitjans o bé els valors extrems, per exemple. Es poden mirar valors mitjans de temperatura mensual, anual, estacional, precipitació, etc., com també fer cartografia de màxims, el que parlàvem abans, del número de nits tropicals, del número de màxima absoluta, de precipitació màxima en 24 hores, etc.
Tot això està recollit en aquests atles que deies que es fan cada 30 anys, no?
Es fan cada 30 anys i ara el Servei Meteorològic de Catalunya ja està consultable a la seva pàgina web. Acaba de presentar el nou atles climàtic de Catalunya de l'interval de l'any 1991 a l'any 2020.
Per tant, si algú que ens està escoltant té interès a conèixer més dades de tot això que ens has explicat avui, el rematem en aquest atles, no?, que ja es pot consultar. Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos aquest com feu, no?, totes aquestes estadístiques i com s'elaboren aquests mapes que després veiem en els espais del temps de la televisió. Ens retrobem un altre guaita.
Fins al proper guaita, Ona.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I del guaita que tenim anem al mundo sonoro del DJ Bigut.
Mundo sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Here today, gone tomorrow. Avui recordem el Perry Mamo, guitarra i teclista dels Cure, amb aquest desig, editat en 1992. I wish you were here, The Cure.
el més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que...
La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profuns del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
De butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
Doncs avui no descobrirem cap dret en concret.
Ah, carai.
No, perquè farem una mena de tom a la secció per un dia.
Mm-hmm. Un programa especial.
Programa especial.
Vinga.
Programa especial perquè, ostres, em va semblar molt interessant que hi ha moltes persones, jo inclòs, que fem moltes coses en el nostre dia a dia que ens pensem que les fem bé i resulta que no les fem tan bé.
Ah, carai.
I aleshores, mira, aquest episodi vindria a ser allò de el que fas és il·legal i no ho sabies.
Ah, mira, per tant, avui no descobrirem un dret que no sabíem que teníem, sinó una cosa il·legal que no sabíem que ho era.
Exacte. Coses d'aquelles que dius, és que ho has fet mil cops, o tothom ho fa, o mai ningú t'ha dit res, fins que un dia ens arriba una multa, ens arriba una denúncia, o una inspecció. I aleshores descobrim que allò que semblava la cosa més normal del món resulta que no ho era tant.
Doncs som-hi. Si vols, comencem a revelar alguns d'aquests mites. Anem amb el primer. Gravar una conversa és il·legal.
Fals.
Uh-huh.
Però té trampa.
Ui, a veure, explica'ns-ho.
És a dir, tu pots gravar una conversa sempre i quan tu participis en la conversa.
Uh-huh.
I això és important saber. El que tu no pots fer és gravar una conversa, col·locar un micròfon a un tercer sense que ho sàpiga per espiar-lo, per exemple. Això no ho pots fer.
Estaries vulnerant el dret a la intimitat.
Exacte. No? Que n'hem parlat alguna vegada, o en parlarem segurament, perquè és una cosa que passa de manera recurrent. No? Però en aquest cas, ostres, si tu intervens, per tant, entre tu i jo, jo ara podria col·locar un micròfon aquí sota i gravar això, i no explicar-t'ho.
Uh-huh.
Jo això ho puc fer. I això ho puc fer. Per tant, hem de tenir molt clar que el que és il·legal és gravar tercers sense que jo hi participi, difondre la gravació sense causa justificada.
Uh-huh.
És a dir, aquí és on jo crec que moltes vegades neix la confusió. No és tant en el fet de gravar si jo participo, sinó en difondre injustificadament perquè llavors ens estàs manllevant segurament potser detalls íntims de la persona que afectarien a un dret fonamental que té, que és el dret a la intimitat, penjar-ho a les xarxes socials, distribuir-ho entre els teus contactes. I això per què passa? Doncs perquè al final molta gent creu que el fet de gravar no estàs cometent cap delicte. I molta altra gent pensa que gravant i difonent-ho és aquí on hi ha la il·legalitat.
Mm-hmm.
Per tant, tinguem present que sí que podem gravar si participem, però que compta amb la difusió i que compta 100% amb gravar els demés sense la teva participació. Aquest primer mite, desmentit.
Som-hi, doncs anem a un segon. Al carrer puc fer fotos i vídeos lliurement.
Seguim amb la temàtica de les gravacions, i seguim amb la falsedat. No és una cosa de que jo pugui fer el que em sembli sense cap mena de restricció.
No hi ha barra lliure.
No hi ha barra lliure, perquè tu el que no pots és difondre aquelles imatges que hagis gravat pel carrer, on segurament és possible que es produeixin situacions que puguin vulnerar la intimitat de persones, això és possible que passi, publicar contingut humiliant que hagis vist en el carrer, gravar menors sense el consentiment, aquest punt és rellevant perquè això pot generar problemes, és molt sensible el tema de la protecció de dades en els menors.
Clar, aquí ja hi entra en joc també que són menors.
Aquí,
és una altra protecció.
Això, això ho amplia. Per tant, aquest exemple, que és tan habitual, que és allò de, no, veig jo una parella discutint pel carrer, ho publico a TikTok perquè se'm faci viral. Escolta'm.
No, això no es pot fer.
Anem en compte, perquè el carrer és públic, però els drets fonamentals, i això és un dret fonamental, imatge, intimitat, això, honor fins i tot, honor, perquè clar, poden estar manllevant també aquesta faceta teva, no? Això no. Això no.
I aquí seria diferent si ho fa una persona a títol individual o que si ho fa amb un mitjà de comunicació o alguna...
Certament aquí entraria la voluntat de la cosa. No és el mateix que jo es gravi pel carrer perquè estic a discussió expressament el contingut que s'exposa, el que s'explica, el que se sent. Això és un tema. I l'altre és que jo estic fent la meva feina de periodista, de comunicador, i de fons, com uns secundaris, apareix una gent que no sabem ben bé què estan dient, perquè no és el meu objectiu. Jo estic parlant amb la senyora Conxita. No és el mateix. No és el mateix.
Per tant, ho hem de tenir en compte, això també, eh?
Absolutament.
Anem al tercer mite. Posar música, fer soroll o obres a casa meva és el meu dret.
Fals. Tinc dret a fer aquestes coses? Fins a cert punt. Puc posar música? Home, i tant. I pots cantar a la dutxa, també. Ara bé, hem de tenir molt en compte que els decibels, els horaris d'allò que estem fent i la reiteració hi tenen a veure. I tenen a veure perquè que tu estiguis a casa teva, això no implica que no vius en comunitat. Home, si vius al mig de la muntanya perdut, escolta'm.
Fes el que vulguis.
Absolutament.
Bueno, però tingues cura dels animals també,
sí,
que hi ha per allà a la vora.
Sí, sí, però les plantes no es queixaran de que posis el so de la música molt fort. Ara, la veïna del tercer potser sí, i amb raó. I amb raó. Igual que el tema de fer obres. Tot això, ho puc fer sense cap mena de limitació? No. Segurament les ordenances municipals ens regularan en quins horaris puc fer soroll, ens diran de tal hora a tal hora, ens diran en quina intensitat. Si faig obres, ha de ser sempre ben demanat el corresponent permís d'obres. No és que només he vingut a fer el lavabo. A veure, compte, perquè és que si t'enxampen i et presenten una demanda per fer això, tocarà pagar. I segurament més, perquè hauràs fet una cosa que no corresponia.
Per tant, sempre informem, no? Sempre que hem de fer obres i demanem aquest permís d'obres.
I demanem llicència. Per tant, jo englobat diria, estàs a casa teva, fantàstic, compleix amb els terminis, compleix amb les franges horàries, compleix amb les ordenances municipals, que generalment són bastants clares perquè és una competència de l'Ajuntament i, per tant, intenten entrar bastant a la cuina del detall de la cosa. I no ens escudem en allò de, bueno, és que només ha estat una estona, oh, és que només és un dia, però un dia cada setmana. Ostres, intentem trobar l'equilibri entre el dret que tinc jo d'escoltar música, de poder fer el que consideri, de tocar el piano, però de fer-ho també convivint amb els drets dels meus veïns.
Al final es tracta una mica d'humanitat i convivència, no?
Sí, i si bé és cert que no cal que sigui cada dia... Ostres, una sola infracció ja et pot comportar la sanció. Ara, és possible que perquè passi un dia el veí no vingui a reclamar-t'ho, perquè un dia, escolta'm, tots podem fer una celebració. Però, ostres, convertir això en hàbit és on aquí pot entrar el conflicte amb els veïns, absolutament innecessari.
Doncs som-hi, anem a un altre mite. Si compro alguna cosa i no em donen el tiquet, no passa res.
Si vas en un establiment legalitzat, com són la majoria, no és cert. És a dir, t'han de donar un tiquet, t'han de donar una factura, perquè això és una protecció que té el consumidor davant de qualsevol situació. Parlàvem l'any passat, de fet, en un dels programes, si no recordo malament, de en quin grau jo puc retornar productes que he comprat, en quines casuístiques, quins drets tenia com a consumidor. Bueno, doncs un dels drets que tinc com a consumidor és la de tenir un comprovant d'allò que he comprat. Per tant, diguem que el cuento la vieja aquell de... que no fa falta, no entraria dins del que correspon. Per què? Pel que dèiem, ens protegeix, garanties, reclamacions, ens ajuda a qualsevol problemàtica que tinguem. Què passa? Home, si jo accepto que no em donin el tiquet, una cosa és que jo després el llenci. Però clar, si ja accepto que no el donin, clar, estic perdent drets d'entrada. Abans de començar la partida ja estic perdent drets, perquè és que ja no podrà retornar allò, segurament. Per tant, afavorim l'economia irregular, cosa que tampoc és el que hem vingut a fer, i no podem reclamar, que és el que en tot cas ens interessa més.
Per tant, allò que a vegades fem de dir no cal el tiquet, no cal, sí que cal el tiquet.
Jo crec que
és millor tenir-lo.
Sí, home, a veure, si has anat al supermercat a comprar una mica de sobrassada i formatge per fer-te un biquini...
Potser no cal.
Però si has anat a comprar una torradora o la biquinera, doncs llavors et diria que sí.
Guardem-lo, perquè si hem de retornar alguna cosa, si el producte està en mal estat, ens el demanaran.
Exactament, sí.
Doncs som-hi, anem cap al següent. Puc posar una càmera a casa meva encara que gravi al carrer o al veí?
Pots posar una càmera, però no gravant el que et doni la gana. Uh-huh. És a dir, jo puc tenir una càmera davant de casa meva on es gravi l'espai que enfoca, per exemple, la porta de casa meva. Aquell espai que és estrictament privat meu, no? O que enfoca directament l'interior de casa meva. El que no podem és enfocar la via pública de manera permanent i continuada. Jo no puc tenir una mena de televisor o de directe del rambleig de la gent per davant de casa. Mm-hmm. Això no ho puc fer.
De fet, aquí estaríem parlant de càmeres de vigilància, no càmeres de seguretat. Tu no pots posar una càmera per dir l'enxufo al meu televisor i així vaig veient la gent com passa.
No, això no. De fet, el que no podem tampoc és anar a captar de manera permanent portes, finestres dels veïns. Uh-huh. Perquè això estaríem vulnerant també la protecció de dades i fins i tot de la imatge. Clar, és una qüestió una mica perillosa. Per això diem, encara que sigui per raons de seguretat, aquestes raons de seguretat estan delimitades a la meva propietat, a la porta de casa, i per tant, no fer-ho, doncs, com passa habitualment, doncs ens pot correspondre una sanció si ens enxampen, si ens ho reclamen. Per tant, intentem no arribar-hi.
Uh-huh. I ara que hem parlat d'aquests 5 mites, però què podem fer si ens trobem a l'altra banda? O sigui, que no som nosaltres els que estem posant la càmera, sinó que algú ha posat una càmera que ens enfoca a la porta de casa nostra.
Sí, jo crec que en global de tots els mites que hem parlat i també d'aquest, no assumim per legal tot allò que sentim. Uh-huh. Perquè, no, és que això sempre s'ha fet així, no, és que jo ho faig així, ja però vostè qui és? Bé, si vostè és advocat, me'l creuré, no? Tindré aquesta presumpció de veracitat. Si vostè es dedica a qualsevol altra cosa, home, potser s'ha documentat molt bé, però ja posem-li una mica el dubte a sobre, perquè és que sempre s'ha fet així, és que no hi ha cap problema. Anem en compte, perquè un dia el podem tenir. Uh-huh. Un dia el podem tenir. Llavors, intentem fer-ho. I en general, com que hem parlat molt sobretot de gravacions, en àmbits molt diferents, jo diria, extremem molt les precaucions del que fem. És a dir, no, això de gravar tercers, anem en compte, no ho prenguem com un hàbit, i sobretot què en fem. Uh-huh. Què en fem?
La difusió. Que deies, no? Gravar-ho sí que podem, però no podem difondre-ho.
No podem, perquè clar, aquí podríem entrar en la vulneració del dret, eh? I hem parlat d'altres temes, no? És una qüestió de no alterar la convivència veïnal, és una qüestió de garantir drets de consumidors, per tant, bueno, aquests 5 mites que sentim recurrentment és el que hauria de fer. Com sempre, intentem, en el cas de que ens produeixi, que deies tu, què passa si estic a l'altra banda? Ostres, poder-ho demostrar, poder uh-huh. demostrar que allò està passant.
Necessitem proves.
Sí, i fem la reflexió abans. Perquè un cop publicat és el que, algun cop, no?, amb converses amb periodistes, passa que hi pot haver una rectificació. Però que fins que no arriba, el mal ja l'hem fet.
Exacte.
Amb tot el tema de la gravació, jo crec que aquí ho hem de tenir en compte i s'ha de vigilar.
Doncs quedem-nos amb aquesta idea que s'ha de vigilar. Uns consells finals en aquest programa especial d'avui?
Sí, en aquest programa especial jo em quedaria amb la idea de dir, escolta'm, no tot el que veiem que la gent fa és legal per se. No tot el que s'ha fet sempre d'aquesta manera s'ha fet de manera correcta, sempre. I el desconeixement de la normativa no t'eximeix del seu compliment.
Això és molt important, eh? El desconeixement no ens eximeix.
El desconeixement no. No, és que jo no ho sabia ja, escolti, però vostè és un ciutadà responsable que ha de saber que les seves actuacions tenen conseqüències. Per tant, el desconeixement de la llei no t'eximeix de complir-la. Això ho hem dit sempre, malgrat hi hagi persones de la realesa d'aquest país que hagin dit que és que jo no sabia res i els hagin absolt. Malgrat això, els ciutadans de peu, i jo us recomano que no us creieu que perquè la realesa se'ls hi perdoni també se us perdonarà a vosaltres.
Perquè probablement no passarà.
Exacte. I més encara ara, que vivim envoltats de tecnologia, que estem exposats de manera permanent, que estem convivint amb el del costat, això sempre, però que hi ha aquestes ciutats que vaga més grans, més pisos, més... Per tant, ostres, hi ha molts conflictes que els podem evitar. I molts conflictes legals que neixen de gestos petits que desconeixem i que ens pensàvem que era una cosa innocent. Doncs escolta'm, no passa res per desconèixer-ho, però un cop heu escoltat aquest episodi, doncs informeu-vos una mica més del que feu fins ara, jo és el que us diria. Perquè si hi ha accions que al final estan implicant a altres persones, ostres, encara que a tu et sembli la cosa més normal del món, has de tenir més cura que no pas quan t'aplica només a tu mateix, que també, però sobretot amb els demés, no? Perquè és allò que deia un filòsof conegut, no? De que la teva llibertat acaba on comença la meva. Home, una mica és això. Llavors, per mirar i veure que això no ho col·lisionem, tinguem-ho en compte i prenguem-ho en consideració, perquè potser estàs trepitjant una línia legal sense saber-ho.
Perquè al final vivim en societat i, com deies, no, els drets d'un acaben on comencen els drets de l'altre i això és molt important i ho hem de respectar. Moltes gràcies, Jan, per desmuntar-nos aquests 5 mites avui i per donar-nos tots aquests consells pràctics de bona convivència al final.
Generalment de bona convivència.
Ens retrobem a un altre Drets de Butxaca. Moltes gràcies, Jan.
Gràcies a vosaltres.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
I per acabar el programa d'avui, avui ho farem amb música i ho farem amb els Lacs, amb Busto, amb el seu La meva terra és el mar.
Soc navegant solitari, soc mariner sense port. Mai no he tingut calendari, el meu rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores. Ell timó que m'ajudes, la meva adreça sou tu i el vent. Treu-me d'aquesta tempesta, treu-me que ja no puc més. Seguint una estrella potser vaig perdre el cel i vaig perdre el seny. Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar. Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, no sóc de ningú i sempre així serà. Vaig néixer
xarxa sense fronteres. No crec que les possessions, doncs penso que hi ha massa coses que ens separen. I tots som del mateix món, no crec en nacions ni en obligacions, ni en obligacions. Que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, sóc part de l'oceà. Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, no sóc de ningú. La meva terra és el mar, fet d'aigua i sal. Sota l'aigua no hi ha veles, ni banderes, ni nacions. El silenci que m'envolta és la solfa que em fa viure, viure i ser lliure.
I amb els Laxambusto i el seu La meva terra és el mar posem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que acabeu de tenir un bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram, a Dijous de Tapes. Me'n llaparàs els dits.